Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Bones, mosseguis, molt benvinguts en aquest nou episodi de Mossega la poma. Avui un programa divertidíssim perquè som moltíssima penya. Com es nota que estem al mig de la Setmana Santa i la gent pot fer de més i de menys. Alguns treballant i altres mig treballant i altres ja desplaçats en les segones residències o les residències dels papes. Panell enorme en aquest episodi i comencem. Toni, benvingut al programa avui. Què tal? Com va tot?
Hola, hòstia, tal, bon
que
dia,
maca gràcies, la cafetereta, tio, que està tan lluent. I a més, el posa en una mena de bàscula per passar que tot estigui contrapassat. Els vídeos aquells fantàstics, boníssims. No, t'ho deia perquè em va fer gràcia aquests vídeos. Això que us esteu perdent no us ho perderíeu si seguíssiu la comunitat Mossegui a Telegram. Mossega la poma a Telegram. Magma, bones...
No, ara m'he mudejat, ara, molt bones, molt bones.
Molt bé. I avui, Miquel Labòria, senyor Labòria, què tal?
Hola, què tal? Aquí estem.
Molt contents que estiguis aquí. Dos temes avui hem de tractar. Un a la primera part, que és els 20 anys de macOS i com han evolucionat els sistemes operatius en aquests últims anys, no només amb macOS. I una segona part, que com fas virgueries amb HomeKit i amb els porters automàtics i programant amb el nano notificacions i coses d'aquest estil, doncs ja en parlarem a la segona part, que és un tema recurrent que ha sortit aquests dies també a la comunitat Mossegui a Telegram. I aquí Raül, sí, exacte. I Raül, benvingut, tio.
Gràcies. Jo és que estic en xoc des de que sé que aquest boom dels podcasts és gràcies als AirPods. Que si no fos pels AirPods, els podcasts estarien morts. Jo vinc en xoc des de que em va il·luminar cert personatge que vindrà després amb aquesta dada la setmana passada. Encara estic processant la informació.
Ja menys mal, menys mal dels AirPods,
que si no, tots els Blitz no el podríem fer. Menys mal.
Exacte. De qui està fent una prèvia al Raül és del Marc. I es fa referència a l'episodi 472 de la setmana passada. Sí. On el Marc va fer de les seves, com habitualment fa.
És que jo com que vaig molt de cul, l'he escoltat aquest matí, de fet vaig per la meitat, vaig una mica tard, i llavors vinc en calent.
Vens en calent, ja t'estem veient. Bueno, ja saps que tu tens el teu propi club de fans que et diuen, hòstia, que vingui de tant en tant el Raül per contrapesar aquests d'això. Sí. Veus?
Però de tant en tant, no? Poc a poc, que si no...
Sí, perquè si
és
no,
el meu advocat. És el meu advocat de Linux.
El Marc es frustra. Bé, doncs, recordeu que nosaltres enregistrem aquest programa gràcies a Riverside. Vale? Ara faig publicitat perquè tenim afiliats de Riverside, per si ho faig. Doncs Riverside és aquest sistema que permet enregistrar podcast, és un servei que els àudios s'enregistren en local per cada participant i Riverside s'encarrega de consolidar-los, de sincronitzar-los, si graveu també amb àudio o amb vídeo, que és una feina que després, si la deu fer a manoble, costa bastant, i a més permet a l'audiència del podcast connectar-se en directe a l'enregistrament. I a més, amb els que estem ara aquí, tant el host com els convidats, no? El presentador com els convidats, ens veiem tots. I el que es guanya és, doncs, això, molt de temps, molta feina que fa el propi servei i ens guanyem temps a l'hora de després poder fer la postproducció. Doncs això, Riverside.fm, les notes del programa tindreu l'enllaç de l'anunci aquest que acabo de fer, que si us interessa, doncs us podeu... Podeu fer una prova gratuïta. Molt bé, tot això i més conformarà aquest episodi, el 473 de la temporada 14 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, senyors. MacOS compleix 20 anys. i Apple 45. Jo vaig conèixer macOS el 2006-2007, eh? Gràcies a això vaig començar a mossegar la poma. De fet, no va ser l'iPhone perquè encara no existia. Que jo crec, Miquel, que si no vaig mal encaminat, coincidia més o menys amb tu, no? O ja
sí,
coneixies
Apple abans? Sí, jo
vaig
començar un palet abans, crec. Jo, perquè el meu blog ja ha passat a la història, de fet ja no s'hi pot ni accedir, però, però sí, jo crec que va ser qüestió de setmanes o res, eh? De fet, ja al principi ja vam coincidir, i jo crec que el maco d'això també va ser la comunitat que es va muntar a través dels usuaris Apple en català, el WA que vam muntar en aquell moment i que també ha passat una mica millor vida. Però sí, sí, jo crec que en aquells inicis, com que Mac tampoc és el que era, és avui, és a dir, realment eren pocs usuaris i mica en mica vam créixer.
Això t'ho va preguntar, quan dius que vau entrar, per tant, 4 o 5 anys més tard de que aparegués macOS X, és perquè estàvem amb la versió anterior del sistema operatiu d'Apple o perquè encara no estàveu a Apple?
Va ser amb lo
de fèiem servir Apple.
No, jo no feia servir, jo feia servir Windows. Jo crec que, no sé vosaltres, però el canvi meu... O sigui, jo vaig donar el pas que vaig comprar l'iMac, l'iMac blanquito, ¿vale? L'iMac blanc aquest, el primer iMac blanc, que ja tenia processador Intel Core Duo. Va ser el primer iMac. I arrel d'aquesta compra i d'enfrontar-me amb el sistema operatiu va ser la motivació per crear Mossega la Poma.
O sigui, llavors m'esteu dient que quan jo treballava amb un Apple el 96 i el 97, jo vaig començar a fer servir Apple i el sistema operatiu d'Apple com
abans que nosaltres. Molt abans,
7 o 8 segur. Anys abans que vosaltres.
Jo era programador de .NET en aquella època. Jo programava amb .NET i Visual Studio.
Hòstia,
vaig començar amb el .NET 1.0 de l'època.
Hòstia. Té collons fet, que el Raül sigui el més apelero de Mossega la Poma.
Sí, que és, no... és la meva primera feina, et dic 96, bueno, sí, devia ser la primera, a Games Workshop, tot el tema de maquetació i traducció i creació de continguts es feia amb Apple. Òbviament, diria que no es deien ni Macs, eh? Crec que es deien Apple directament, sí. I era el sistema aquell de finestretes d'Apple de tota la vida. Hòstia, mira,
sí,
mira.
Mac va suposar un canvi bastant important, el macOS, eh? Va suposar un canvi important respecte a aquests sistemes que tu estaves dient ara, Raül.
Que sí, fet... allò de fet era com el Windows 3.11, que ja sé que va ser al revés, que era el Windows 3.11 el que era com el d'Apple, però sí, sí, si la gent recorda el Windows 3.11, doncs por ahí, era el mateix, més o menys el mateix.
Crec que va ser Tiger, el sistema aquest que vam començar tots. Miquel, tu estàs... Tiger?
Ostres,
ja... Tiger és el que tenia la pometa blava a l'esquerra. Sí, era fàcil,
de fet,
és fàcil
jo tinc
recordar.
Una caixa amb tots els CDs de tots els sistemes operatius, que l'altre dia la vaig veure, i el meu fill em va dir, què és això?
jo recordo, ja, uns anys una miqueta més tard, que passejant per l'Apple Store de Market Street a San Francisco, que tenia diverses plantes, parlem d'una època quan no existien les Apple Stores aquí, a la planta de dalt de tot, que havies de pujar, com si pugessis a una mena de penthouse del
temps. El cel, va, Tomàs, explica-ho, per tu era pujar al cel. No, tu anaves a les cases amunt sí. I t'anaves apropant al senyor.
Al senyor, sí, el senyor Jobs. Doncs, no, per què m'explico l'anècdota? Perquè dalt de tot havia una sala enorme només per jocs per Apple. I em vaig comprar un joc de trens, brutal, que encara conservo, que he jugat dues vegades, no he jugat més. Però em va fer molta gràcia, ha canviat moltíssim.
De sí, fet, és que el que dius, la idea aquesta que els videojocs són o les consoles o Windows, realment, bueno, no és que sigui recent, perquè ja fa molts anys, però és veritat que al començament no, és, es jugava en Apple, es jugava en Ataris, en Amigas, en Amstrads, en Spectrums, és que realment era molt més divers, i de fet això, Apple, Amiga, eren els que tenien els llocs com una mica més xulos. Va ser uns anys després que la cosa es va anar com concentrant tot en Windows i les consoles.
Nosaltres que hem viscut al món Mac aquests, que, bueno, sobre, ja no són 20 anys, són aquests 14 últims anys, més o menys, jo, sí, òbviament el sistema ha anat evolucionant, però jo crec que la base general no ha canviat tant. Sí, sí que és, dit així, quan s'han tret moltes coses, sembla que no sigui just, però on jo he vist molts canvis va ser més en Windows. Amb l'aparició de Windows 10, el sistema operatiu de Microsoft va fer un canvi bestial, ¿vale? De solidesa i de més facilitat. I jo amb això estic més allunyat i per això li volia passar la paraula també al Raül. Jo crec que les versions desktop de molts sabors de Linux també han canviat moltíssim. Segur que incorporant coses també que venen del món d'Apple i coses que venen del món de Windows, unificant una mica l'experiència d'escriptori en tots els tres sistemes. No estaràs tu una mica d'acord, Raül?
De fet, l'experiència d'escriptori és que pots tenir la que vulguis, perquè ja. Com que al final l'escriptori és una capa que corre sobre de Linux, jo vaig servir KDE, que m'agrada molt, perquè és ultraconfigurable, però hi ha algunes que com qui dius, és com si estiguessis fent servir macOS, hi ha altres que és com si estiguessis fent servir Windows, n'hi ha de superminimalistes per ordinadors que potser no tenen molts recursos, n'hi ha de gent que no vol configurar res i gairebé surt tot out of the box i no t'has de preocupar de gairebé res, i hi ha gent que no vol ni l'entorn visual perquè el que vol és, com qui diu, línia de comandes amb tot. Llavors, és que la cosa és que és molt de preferència. Dic, jo KDE perquè és que històricament cada cop que he fet un... que he fet servir Linux, el típic en proves varios, i sempre acabo KDE, no sé per què és. Crec que és pel que agafa, te'n vas a mano de configuració i és que tens tantes coses a configurar que te'l pots posar molt al teu gust. Però també sé que hi ha gent que això no li agrada, i és al revés, que el que vol és tot el contrari. Però hi ha fins i tot els que són clones, són alguns que són visualment pràcticament igual que Windows 10 o visualment pràcticament igual que macOS, o sigui que pots posar-te pràcticament el que vulguis.
Jo vaig provar un temps, havia estat provant màquines virtualitzades amb Ubuntu, parlo d'Ubuntu 12, Ubuntu 11, que vull dir que tampoc fa tants anys, i vaig provar la versió aquesta per Red Teams i Blue Teams de més hacker, vale? Una que està pensada més per fer sniffers i coses d'aquest estil, més tècnica. I després vaig provar una altra.
Tu dius la més famosa, no me'n recordo el nom.
No recordarà el nom tampoc.
La de Tails no deu ser, no?
Digues?
Tails.
Tails és una, però no crec que no era aquesta en aquest moment. I després vaig provar aquesta versió que imita macOS, vale? Però, clar, tenia macOS en l'ordinador. Això era una finestra virtualitzada.
Ah, perdona, la de Kali Linux.
Kali, sí.
Ah, ok.
Doncs, i no
I la de macOS es deia Elementary OS. Bueno, es diu, no?, de fet, la distro
sí,
que out of the box és com un Mac.
Segurament hi haurà diverses.
Però, bueno, jo, en general és cert. Digues.
Perdona, que t'he tallat dos cops. Segueix.
No, deia que et dono la raó, que en general amb Linux no només hi ha Ubuntu, sinó que hi ha moltíssims sabors i moltes diferents instal·lacions, i pel que fa a la part de la capa d'escriptori, han evolucionat molt totes les que ara mateix funcionen a nivell més gran de community.
Sí, i de fet com a usuari que faig servir constantment Windows 10, però macOS i Linux per circumstàncies, perquè al final tinc tres portàtils i tinc un portàtil només amb Linux, l'altre amb Windows i Linux i l'altre amb macOS i Windows, i al final a vegades agafo un, a vegades agafo l'altre, m'he adonat que estan convertint, si no és que ho han fet ja, el sistema operatiu en una commodity. És que a més igual amb quin treball. És molt bèstia això de dir, al començament no te n'adones. És que no necessito per res. Coses com, per exemple, que sempre havien sigut com impediments de necessito l'Office. És que l'Office Online funciona superbé. Però és que fins i tot quan estic en Windows faig servir l'Office Online, perquè m'ha fet mandra instal·lar-lo. Així t'ho dic,
Això ha canviat molt amb els anys. És a dir, realment les eines online, és el que dius tu, Raül, han canviat tant que avui en dia pràcticament que podríem treballar sense aplicacions d'escriptori.
Sí, és que crec que l'única que tinc instal·lada que és com sí o sí, i segurament la podria fer servir també via web, és el Teams.
Per exemple, quan estava fent servir el Mac que no tenia compatible, no em funcionava, vaig estar treballant en via web i sense cap mena de problema.
Sí, és que és fort, ha canviat tot moltíssim. Ja no és això, treballar via web ja no és com el Google Docs simplement, que és texta, és que és el Word sencer, per dir alguna cosa, l'Excel, Sí, a banda que hi ha moltes alternatives, al paquet oficial hi ha moltes alternatives gratis d'altres proveïdors. I és això, me n'adono. Al final acabo sempre amb Linux, perquè ja et dic, com que al final el sistema operatiu és com una commodity, Linux en consumeix molta menys bateria, perquè això és així, i al final, el que et deia, i que KDE puc configurar gairebé, fins i tot, jo què sé, saps? anava a dir una burrada, és igual, m'ho puc configurar tot, anem a dir-ho així, pues m'ho faig al meu gust i ja està, és com, saps? Com tenir un sistema operatiu per mi mateix i la facilitat d'obrir la finestra del terminal quan em fa falta, però que ja dic, a vegades surto i me'n vaig a treballar una tarda a un lloc perquè he d'estar esperant els nens que surten del col·le i no vull tornar a casa i m'emporto el MacBook i s'obren macOS, pues treballo exactament igual.
Sí, ho ha explicat molt bé. Jo crec que ha succeït dues coses que totes van, diguéssim, cap al mateix camí de convergència, vale? Una és que el sistema operatiu en si, les comandes, els shortcuts, han anat com confluint i moltes... O sigui, que hi hagi multiescriptoris, que puguis saltar... Com, quina tecla fa servir per saltar d'un altre escriptori? Com a més són configurables, al final tu pots marcar un patró i és igual que estiguis a Windows, que a Linux, que a Mac, aquell patró el pots representar amb tot tots tres, això d'una banda. Pel que fa, diguéssim, a experiència, diguéssim, de navegació, diguéssim, dintre del propi sistema. Sí que és veritat que tenen cadascú les certes particularitats.
És el que anava a dir, de... esteu posant, jo no estic molt d'acord, és a dir, esteu posant com si els tres treballessis de la mateixa manera i jo canvio de Mac a un altre sistema operatiu i ho noto bastant.
Però fa uns anys...
Però perquè estàs molt acostumat, Magma. Perquè estàs molt acostumat. Sí. Pot ser, jo quan estic amb el MacBook en macOS sí, sé que tinc els gestos del track del touchpad d'Apple. Quan estic amb Windows, doncs sé que tinc, però també amb el trackpad es fan coses. Quan estic al Linux, de gestos del touchpad n'hi ha molts menys. Però ja vaig directament a les combinacions de tecles. Sí. Saps? Vull dir que al final... Jo què sé, si estic amb el Mac no faig servir el ratolí. Perquè amb el touchpad pues, vaig fent. Si estic amb Windows o Linux, pues, si estic, jo què sé, a algun lloc on no tinc el ratolí, no el faig servir. Pues, si el tinc al costat, sí que el faig servir, perquè per com està, no sé, per com van els fluxes, jo amb ratolí m'hi vaig millor que no...
A nivell
però que és
de...
tu que canvies, és veritat que canvies quatre coses, però vull dir, a nivell després d'un cop estar acostumat...
A nivell de sistema és cert. Val a dir que l'única diferència que jo destacaria de macOS és quan va començar a sortir el Magic Trackpad. Vale? Que jo vaig ser molt reticent, vaig passar anys que no vaig... Veia el Marc amb el Magic Trackpad i jo deia, hòstia, jo que no em treguin el meu mouse, que és el cutre mouse d'Apple, que era una merda, però jo ja estava acostumat als dos botons invisibles.
Com que és una merda?
Sí, sí. Comparat amb el trackpad... És
saps
un altre,
que ets,
el trackpad...
és l'únic ratolí que no em fa mal la mà?
Possible,
no sé per què,
vale?
Dels
és
que
per
provat,
la forma,
eh?
Jo els ratolins que tinc també sempre els agafo tipus, així, allargats, grans però baixets, i a mi m'ha molt millor també. Jo els ratolins grans de volum no m'agrada gens.
Sí, aquests ratolins de volum a mi em foten un mal antebraç que no veus.
Sí, en canvi hi ha gent que no, que li agrada poder-lo agafar bé perquè si no li fa mal també al, no sé si al túnel carpià, bueno, no sé, els
sí, algun tendó xungo.
El que us deia és això, que a nivell de navegació pel sistema... que hi ha diferències. Jo crec que tots tres han anat convergent i a nivell d'aplicacions és el que dèieu el Miquel i el Raül, que al final estem treballant amb aplicacions que moltes d'elles no cal ni instal·lar-les, diguéssim, en versió escriptori, utilitzes el navegador i al final l'experiència és idèntica amb independència del sistema que utilitzis. No?
Per mi una comparació seria, per exemple, si tu saps conduir, tu pots tenir el teu cotxe que té, doncs, que potser la marxa enrere la té a la dreta enrere, però després de pujar un cotxe que la marxa enrere el que fas és pujar aquell catxarro cap endavant i a primera, doncs ja ho saps. O sigui, i quan estàs en un cotxe no fas el que li toca a l'altre. O si vas en un cotxe de 6 marxes o un de 5, ja ho saps. Doncs saps que si el cotxe té 5 no fiques sisena. Per
bona
mi és una
analogia,
mica això,
eh? Sí.
Sí, una mica així. Sí que és veritat que hi ha coses que continuen avui en dia amb macOS que continuen sorprenent-me positivament, vale? Una d'elles és l'Spotlight. El dia que el vaig descobrir, perquè jo venia d'un Windows on tot tu tenies, o sigui, on tu havies de fer-te el teu esquema mental. Ara Windows també permet fer Spotlight, eh?
Sí.
Ara ja no és exclusiu de Mac, eh? Però jo recordo que o seguia un esquema mental de carpetes, subcarpetes i arxius i nomenclatura d'arxius i no sé què, molt rígid, molt predefinit, o al final no trobava mai res. No?
Inicio programes.
Sí, sí. I en canvi, el macOS i el Spotlight em va tornar loco. O sigui, em va canviar molt. O sigui, va ser un dels canvis... O sigui, ara mirat amb història enrere, va ser un dels canvis més grans amb la manera de funcionar, diguéssim, com a usuari.
De fet,
va començar Alfred, no? Era l'aplicació Alfred, la del barret.
Sí,
és la que va iniciar això i al final Apple també ho té això de fusellar idees dels altres, incorporar-les al sistema, i jo, aquí no ha passat res.
Igual que amb les notificacions al Growl, no sé si ens recordeu aquell que era el
Growl.
Sí, és allò que diuen que el pitjor que et pot passar és fer una aplicació per iOS o per Mac i que ho petit molt, perquè llavors Apple te la copiarà i et traurà el negoci. T'interessa molt més petar-ho regular. Petar-ho bastant, però no petar-ho molt.
Molt i que et compri Apple, però això passa poques vegades.
A més, Apple és molt dolenta perquè fa dues coses. Una, quan aquesta aplicació ha tingut... O sigui, és d'usuari, Growl, l'Alfred. Que aquell bombí el teníem tots instal·lat, perquè era el que ens feia l'Spotlight abans de l'Spotlight, no? Al tenir interacció amb l'usuari, Apple acostumava a no parlar amb els programadors i fusellar-ho directament, vale? En canvi, si tu fas coses per macOS que són de la cuina, que van per sota, o d'iOS també, vale? Apple ve, et truca a la porta i t'intenta comprar. Us heu fixat que té aquest comportament com diferent amb un tipus d'aplicacions i amb altres? Les que són més, diguéssim, d'usuari les afusella i, en canvi, les que són més d'interioritat de sistema les intenta comprar.
Per un exemple és el Shortcuts, no? Sí. Shortcuts sí que la va comprar va integrar a iOS.
I va acomiadar un tio que portava 25 anys programant Shortcuts.
El senyor d'Automator, quina pena.
El senyor d'Automator, que era...
La marca els va parir.
Va ser un... A més, va acabar com malament aquella història, no? Va quedar com trist.
Va quedar trist, la veritat.
Va quedar trist.
Tot i que després van dir que, com que la visió ja no existia, doncs que no tenia sentit. Això que fan les multinacionals, no? Que quan una posició deixa de tenir cert sentit per la companyia, doncs es fot fora el tio i punt.
Sí.
Amortitzes la posició.
Exacte. Tu fas servir molt Shortcuts, veritat, Miquel? Perquè com a programador, i tu potser Magma també, no?
Bueno, t'haig de dir que hi ha moltes coses, que es poden fer moltes coses, però després a l'hora de la veritat, alguna sí, però tampoc tantes.
Li falta un canvi. Encara per un usuari, crec, i fins i tot per nosaltres, potser li has de dedicar molt temps als Shortcuts. O sigui, a vegades quan estàs fent un Shortcut dius, hòstia, ojalà pogués aquí programar-ho i punto, no? I que no hagis d'anar arrossegant històries, però sí que té molta... De fet, hi ha bastantes pàgines que tenen repositoris de Shortcuts a tope, no? I sí que n'hi ha d'útils, com el de descarregar vídeos de Twitter o algunes tonteries d'aquest tipus.
O d'Instagram, sí.
Sí. Que sí que són útils. Jo el que
faig servir. I un dels avantatges que té de les últimes versions és que ho han integrat amb HomeKit. Sí. I HomeKit pots fer automatitzacions fent scripts de Shortcut. I això sí que et dona moltes coses. Evidentment no pots interactuar amb aplicacions, perquè les aplicacions són de cada dispositiu que tinguis, és a dir, el telèfon, però sí les genèriques les pots utilitzar a HomeKit com a automatitzacions, és a dir, llançar una automatització a tal hora que et comprovi l'estat del temps o que et comprovi l'estat de la porta i no sé què, i en base a això et llença una altra escena, és a dir, que pots mig programar-la, i en aquest sentit jo crec que això sí que dona molt de joc. Però l'altra part d'automatitzacions que fas a l'app de Shortcuts requereix sempre l'autorització final de dir-li que sí que vols que ho faci. És a dir, n'hi ha moltes de dir, quan aparquis l'alarma, vull que em facis no sé què. Però et surt el missatget i has de dir, sí, vull que m'ho facis. I això jo crec que li treu potència en aquest sentit.
Sí, juraria que això amb l'última actualització ho havien tret, però no, encara no. Sí, no, però mira que es va parlar llarg i ja estàs d'això, però no... Bueno, no sé.
Normalment és això, o igual que hi ha, per exemple, pots fer automatitzacions amb etiquetes NFC. És a dir, tu llegeixes una etiqueta NFC, però després has d'anar i dir-li sí, fes-m'ho.
Yeah. I Miquel, amb la beta aquesta que ha de sortir, probablement avui surt la Release Candidate de la .5, saps si s'ha parlat d'això, ho trenem a treure o no?
És no. Que, jo crec que, a veure, si tu estàs amb el telèfon desbloquejat, n'hi ha alguns que sí que són automàtics, però has d'estar amb el telèfon desbloquejat conforme tu autoritzes aquell acció.
Vale. Okay.
Vale?
És que potser és un tema de seguretat, com l'NFC, quan paga, suposo, que tu pots portar l'NFC, però si el telèfon està bloquejat, el telèfon no paga.
Imagino,
exacte. Jo crec que va per aquí.
I això també passa a Android, no? Entenc. Igual, eh?
Sí, no, no, l'ho de pagar, si no, si jo t'ho dic d'Android, però estic segur que un iPhone sí, funciona igual. Sí, per seguretat, per, sí, per seguretat i sentit comú, amb un telèfon bloquejat no has de permetre fer un pagament.
Correcte.
Correcte. Mm. Però, jo crec que és per això, per seguretat i que no se't llencin coses soles, segons quines. Bé, clar, amb shortcuts, si les apps s'adapten a shortcuts, pots fer sí. moltíssimes coses. Clar, després que parlarem amb càmeres, per exemple, jo tinc un shortcut per avisar de que ha marxat l'últim de casa i que la càmera comenci a detectar si hi ha moviment per casa.
Clar, no oblidem que els shortcuts es poden compartir per internet i els pots instal·lar i en la majoria dels casos estic segur
fet,
i jo mateix algú
com
ho he fet.
Un GitHub, funciona com un GitHub, tu et baixes un shortcut d'algú i el modifiques al teu gust, no? O un que sigui una mica
si
complexa,
és que admires el que fa, perquè clar, què passaria si no hi hagués això? Que més d'un sí, sí. listillo doncs faria shortcuts maliciosos pel que sigui. I a lo millor és per això que Apple posa aquest tema de l'autorització, no estic segur, però estic segur que si s'obrís del tot, igual que passaria amb l'App Store, no, poder, doncs
bueno,
començaria
de fet,
a dir...
T'ho diu, aquest shortcut que et vas instal·lar no és segur, no està verificat, tingues sí. en compte... Sí. L'heu de pensar que a través de shortcuts podem accedir a les dades de salut, podem mm-hmm. accedir a HomeKit a casa, podem accedir a les apps...
A les notes...
Tant, contactes...
Tot, pots accedir a tot
sí, sí.
per tant, cosa jo una de les coses que remarcaria que diu el Magma és alerta que us instal·leu perquè realment...
Heu provat a passar, perquè jo suposo que això deu ser un fitxeret, l'heu provat a passar per Virus Total per saber si l'analitza?
No tinc el Virus Total.
No, per la web, per la web.
És una web.
O sigui, en aquest cas concret ja dic, no sé si això ho analitza, però per defecte, qualsevol cosa que us baixeu d'internet, qualsevol cosa, encara que sigui em vull baixar l'Slack i vaig a la web d'Slack i em baixo la fitxa d'Slack, tal com baixa, aneu a virustotal.com i el pugeu. Perquè en qüestió
de 10
segons...
Haig de dir que l'última versió de Shortcuts, una de les avantatges que té és que quan s'intenta connectar una web, t'avisa. I et diu, ei, aquest shortcut s'està intentant connectar a aquesta URL. Sí. N'estàs segur?
Sí.
I si és un descarregador d'Instagram i et posa Instagram, dius, sí, és Instagram. Però de cop i volta et posa pepitolapalotet.com i dius, i per què aquest shortcut està intentant connectar-se allà? Si jo l'únic que vull és baixar-me la foto d'Instagram.
Sí, sí. De fet, el perill és doble.
Com a consell general, tot el que... Home, un JPG o un MP3 potser no cal, però com a consell general, qualsevol cosa que us baixeu i esteu a una web, obriu una altra pestanya al costat.
El checksum dels instal·lables, també?
Tu agafes qualsevol fitxaret.
Un instal·lador,
Sí, jo qualsevol cosa que em baixo, qualsevol la passo per la web de Virus Total. Perquè és que són entre 5 i 10 segons, tampoc baixes tants fitxers al cap d'un dia, i la fiabilitat que té és boníssima. Però ja sigui a Windows, ja sigui a Linux, ja sigui a Mac, o sigui, allò de no, és que només hi ha virus a Windows, m'és igual, si em baixo un .dev per instal·lar alguna cosa a Linux, passa per Virus Total abans d'executar res a la meva màquina.
De fet, amb els shortcuts el perill és fins i tot més gran que amb les apps, perquè, per exemple, shortcuts és l'única que pot consultar les notes de l'usuari. No, Miquel? És a dir, des d'una aplicació, almenys fins l'estiu passat, una app de l'App Store no pot consultar les notes del user, no té cap manera. I en canvi amb shortcuts sí. O sigui que
és que pots fer tot. El perill és... pots accedir a qualsevol cosa.
El perill és
doble. És que fins i tot a apps de tercers. Per això és important tenir en compte el que es fa amb això.
Sí.
Españoles.
Ara està
aquí
el
Marc.
Benvingut, Marc. Estàvem ja... Virus Total, m'ho he apuntat, Raül. Una cosa...
Virus Total no la va comprar Google, és aquesta companyia del sud d'Espanya, no? Que
no, la van... Bueno, no sé, la veritat.
Sembla que és espanyola,
de fet,
no?
De fet, penso que que aquest servei de Virus Total és gratuït i és superràpid i superbo, perquè realment Virus Total, de tot el que li pugen, al final ell després té el seu servei que es dedica a donar informació de malware i això a empreses i això. No hi ha cap truc aquí darrere. Sí, i va superbé aquesta web.
Sí, CD Màlaga i la va comprar Google, ho recordava, vale. El 2018.
Jo, si agafeu aquesta rutina, tot el que baixa passa per allà, segurament us salvarà d'algun problema.
Jo us volia parlar ara d'un altre tema relacionat amb macOS 10, amb macOS, millor dit, que és la política de pagament pel sistema operatiu que va canviar Apple. Us en recordeu que al principi les llicències de Windows 10 valien molt més?
Sí.
Ja sé, Raül, que em diràs que amb el que pagues per un MacBook està el sistema operatiu pagat 50 vegades. I tens tota la raó.
Sí,
vale?
Sí, sí.
Però jo ara parlo de màrqueting. Vale? Quan el Windows 10 llicenciat valia molts diners o et venia ja amb l'ordinador comprat, si era AMD, però bueno, la gent normalment quan hi havia una actualització se n'anava a buscar el Windows pirata o pagant una llicència que era bastant cara i continua sent cara.
És que jo, només per puntualitzar, és que jo crec que el Windows també hauria de ser gratuït.
Sí.
Però Raül, el problema està en que Apple fa el sistema operatiu i l'ordinador. Si tu compres un Surface, és normal que el Windows et vingui gratuït, però si tu et compres un Acer...
No, és que, no, bueno, ja, però el negoci de... Ara potser estem del tema, eh? Per mi, o sigui, tu compres un MacBook amb una versió del sistema operatiu, però si l'actualitzen, te l'has d'actualitzar, com passa ara, te l'has d'actualitzar gratis. Per mi Windows també, el negoci de Microsoft amb Windows és que tinguis el Windows instal·lat. O hauria de ser. Aquest model, per mi sona molt del passat, cobrar-te pel sistema operatiu i després ells cobrar els royalties a tothom que fa programes i videojocs i coses per Windows.
Hauries de cobrar l'OEM, que és el que instal·len la primera vegada, i a partir d'aquí tot gratuït.
O deixar-te'l gratis, o cobrar-te la versió Pro, si vols, que té com molts més serveis, o versió server, però la versió d'usuari, tota. De fet, en el fons ja ho fan, el que passa és que no ho volen dir, perquè tu pots agafar-te el Windows, te'l baixes del lloc oficial, te l'instal·les sense clau, i et funciona tota la vida i totes les actualitzacions de seguretat se t'instal·len, eh? Et surt a baix a la dreta aquell missatge de tiene que activar Windows i hi ha algunes personalitzacions en plan de, pues jo vull que les icones siguin així o així, que et diu que no pots perquè no el tens legal, però tu te l'has baixat de Microsoft, te l'instal·les i totes les patches de seguretat i tot això se t'instal·len tots, per Windows Update. Vull dir que en el fons ho fan, però no ho volen dir. Però ells també saben que el seu model és que Windows estigui en la majoria d'ordinadors possibles i que els seus usuaris estiguin segurs, perquè és que si no és un problema per ells.
És una mica com el pirateig de Nintendo, no? Eren totalment, es veia que eren totalment conscients de que es piratejaven els jocs de Nintendo, però bueno, els interessava que tothom tingués aquesta consola perquè és la que es podia piratejar.
Bueno, però ara...
Bueno, jo portava...
La PlayStation la que es piratejava clarament, eh?
Era... Sí, la primera CD.
Les DS i totes aquestes tot tenien el cartutxo aquell pirata.
La que va ser clarament la que es va vendre perquè es podia piratejar era la PlayStation 2, la Play 1, la Play 2.
Jo no mai me la vaig piratejar mai.
Anava amb CD i la gent tenia aquelles bobines enormes de jocs, que eren jocs dolentíssims. En recordo un que vaig jugar a casa d'un amic que era un joc de ficar ovelles a dintre el corral, el joc de la coloma, o sigui, de gossos de cura.
Marc, hi ha una indústria de jocs de ser granger, ser pastor, ser una ovella, ser una cabra,
sí.
Però a dia d'avui,
el Goat Simulator,
exacte, i no són conya, hi ha gent per tot, s'ha d'acceptar.
Estem fatal. Bueno, per cert, ara que parleu de gossos d'atura, estic a la capital mundial del gos d'atura, ho sabeu, no? Que la final es fa aquí al Moianès. No ho sabia,
sí. Ara ja us ho dic jo. A veure això.
Sí.
La
final de tot el món es fa al Moianès.
Has anat alguna vegada?
Home, hem muntat els toldos i totes les històries.
Imagina't.
Bueno, no, en
birra gratis, no?
Com sempre feu, heu anat estirant el fil cap on jo no volia, perquè jo el que us volia dir, que a mi em va sobtar...
Tomàs, te'n dones compte que he arribat jo i ja hem arribat els gossos d'atura?
Sí.
Sí. No
volia dir, però fins que no has arribat tot anava cap on
tu no volia. Tot anava com molt endreçat. No, el que us volia dir, que a mi em va sobtar aquesta decisió d'Apple de no cobrar més pels sistemes operatius, tot i que si ho comparaves amb una llicència de Windows, o sigui, una valia 100 o 200 euros, l'altra valia 15 o 20, o sigui, no era comparable. Crec que,
però és una, aquest... no és una decisió...
marketingiana.
No és una decisió per al cor gran d'Apple, sinó que Apple el que té claríssim és que Apple comença a desenvolupar un ecosistema de desenvolupadors i comença a fer pastes amb els App Stores i quan per mantenir un ecosistema de desenvolupadors necessites a tothom a l'última versió del sistema operatiu.
Exacte.
I si els hi cobres, hi ha gent que no actualitza.
Clar. I si els hi cobres, acabes havent de mantenir 10 versions del sistema operatiu, mentre que si és gratis, tu pots dir, mira, jo et mantinc l'actual i dos, no sé quantes manté, però potser l'actual i dos més, en plan de...
Dues,
si
sí, no normalment. Sí.
Clar, si no t'actualitzes és perquè no vols, perquè te la dono gratis, i això estalvien també molta feina interna. I
de fet, no fa tant, que Apple cobrava, l'últim va ser, si no recordo mal, Mountain Lion, que valia...
Sí, jo crec que també ha canviat la forma de distribuir les actualitzacions. No és el mateix com ara, que les descàrregues d'internet, te les poses i ja està, que haver de generar els CDs amb els paquets, distribuir aquests paquets, i que això també tenia un cost. Jo crec que si ja treus el cost del material, que també hi ha un benefici evident, però que jo crec que si sumes tot tant sí. la part de desenvolupament que parlàvem ara, com la part de distribució, com la part de tot, jo crec que al final és una decisió marketingiana barrejat amb tot plegat, i és el que diu, hòstia, si realment tothom està a l'última, és això. Tampoc tinc per què mantenir tantes versions, perquè al final...
De fet, van arribar a distribuir-ho amb un pendrive, no sé si us en recordeu, només va durar una versió.
Una versió.
Però van distribuir-ho un pen.
Bueno, que quan també tenia els CDs, quan van treure els CDs dels MacBooks, la primera versió, quan van treure els primers MacBookers, els MacBookers de 10 polzades, aquests
de fet va ser
l'Ion. Perquè va ser com van eliminar els CDs. I llavors doncs han dit, aquí te dono aquell pendrive escarós i...
No, home, és que no, que jo el tinc, que és molt maco, és una relíquia.
De fet,
anava a dir que no, els CDs també tenien un altre, tant els CDs com els pendrives, també tenien una altra característica, que era poder restaurar o poder arrencar l'ordinador des de la partició del disc físic, no? De fet, això després ho van actualitzar al disc dur, i des d'aquell dia doncs ja pots fer la recuperació aquesta del sistema des del disc dur.
Per això, que per forces, i sí. Realment, a dia d'avui, qui fa servir CDs?
No, friquis.
No, ningú.
Friquis. Vull tornar a una cosa que havia dit abans, i la vull posar damunt de la taula per destacar-ho, per fi tant, a més que està aquí el Marc, perquè li haig de donar les gràcies. Jo no, ja dic, no interactuo com el Raül amb els tres sistemes, només interactuo entre Windows i Mac, ¿vale? Més Mac que Windows en la mesura del possible. I on sí que noto una enorme diferència, no, però no ho dic, no ho dic com a conya, ho dic perquè és així el meu dia a dia, on sí que noto una enorme diferència és amb el Magic Trackpad. Vale? Sí, la gestualitat del sistema operatiu relacionada amb el Magic Trackpad, i jo, és que Marc ho explicava abans, em va costar l'hòstia, jo et veia que tu arribaves a oficina o arribaves a l'estudi de...
I tenia l'extern.
I tu portaves a l'extern, que és el gran, el que et permet moure tota la mà, i no volies ratolí. Et vas acostumar al Magic Trackpad i jo pensava, què fa aquest, tu, aquest aparell així de gros?
Pensa, Tomàs, que a mi el que em va passar és que cap a l'any 2003... Jo tenia tendinitis a l'avantbraç per fer servir el mouse. I llavors
per fer servir el mouse, no? Quina edat tenies en aquella època?
El 2003.
Pues, i quina mà?
Pues 31 o 32.
Que i sàpigues, pel
mouse. No, com a excusa em sembla molt bona, Marc.
Sí.
La mà del mouse i la mà del ratolí són la mateixa.
Ah, correcte.
Jo estic amb el mateix aparell des dels 20 anys, o sigui que no. Però el que em va passar allò és el que vaig fer va ser passar-me a trackballs. I vaig estar uns anys treballant, que tenia un parell de trackballs de Logitech, que feia servir la bola amb el pulgar i els altres dits, i de la mà quedava aguantada, i llavors se'm va eliminar d'allò. Allò és el que em va passar, és que combinat amb la PlayStation i la GameCube, llavors em va agafar tendinitis en el polze. I llavors em vaig passar, i llavors quan vaig començar amb el MacBook, m'ho va dir algú en un congrés, em sembla, diu, d'accessibilitat al trackpad d'Apple, el té molt bé, i em vaig acostumar amb el trackpad, van treure aquell, el trackpad Bluetooth, em vaig comprar un parell, encara els tinc,
el Magic Trackpad.
I va fantàstic. El que passa que clar, que els actuals MacBooks tenen un trackpad immens, més gran que el Magic Trackpad, és més ample, és enorme.
Que queda lleig i tot, de lo gran que és.
No, és fantàstic. No, a mi no me'l treguin, no me'l treguin. És lo millor. Jo ara tindré que viure Windows, ara tindré que viure una mica Windows per la màquina CNC, el software de control que va amb la meva màquina, doncs només va per Windows, a no ser que em vulgui liar moltíssim amb una versió open source i tal, que no... però que llavors no tinc el suport per la màquina específica, i hauria de fer màgia i tindré una màquina amb Windows i
veuràs que et sorprendrà.
M'agafa urticària.
No, pues no siguis, no vagis amb aquesta mentalitat, Marc, perquè
t'equivoques. No, és que quan el faig servir no trobo res, no sé, no té cap mena de lògica, està tot mal parit i mal posat. Està tot compensat per tocar els collons.
Sí. Si està, la X està tot... on no toca.
Segur, segur. O sigui, està allà... De fet, Bill Gates i Steve Ballmer en el seu dia ja estaven dissenyant tot pensant anem a tocar-li els collons al Marc.
És tot...
Sí. On col·locaria estació Steve? I li deia, Bill, jo el posaria aquí, però llavors al Marc no li molestarà. Anem a col·locar-lo allà, que li
però,
molestarà.
Sí, és que fins i tot des del punt de vista... O sigui, jo, per exemple, jo tinc un problema, tinc molts problemes, però un dels meus problemes és que soc molt curt de vista. I amb el trackpad tinc un gesto que em fa un zoom, puc fer zoom i zoom in i zoom out ràpidament, molt ràpidament. I això no tinc a Windows. I els manipulistes...
Sí, sí que hi és a Windows, Marc.
Hi és alguna cosa. Vés a saber on està, vés a saber on està.
No, igual, però depèn del que faci servir. És una mica el que deia també el Tomàs.
I aquestes fonts si agafes... petites i aquest contrast mal fet, amb aquestes fonts mal dibuixades, que sembla...
Hòstia, és per gent jove, el Windows, Marc. Ja.
No, és que em veig el Marc fent servir un Windows de 300 euros i dient, pues vaja puta merda, perquè clar, la definició clar, és dolenta, perquè no sé què.
No, de vegades he fet servir amb el meu cunyat amb pantalles LG guapes i tal, i tampoc.
Ara es comprarà un PC d'aquells fastigosos. Exacte. I clar, serà culpa de Windows.
No, bàsicament, o sigui, tindré l'EPC, tindré la màquina, però saps aquests típics ordinadors de taller industrials que només hi ha la pantalla d'aquell programa i res més? Sí. I entraré els models 3D per USB i no trobaré res més. De fet, ja no el penso tenir ni connectat a internet.
I no el connectis, o sigui, a internet, exacte.
Ni connectat a internet. O sigui,
llavors serà l'ordinador més segur del món.
Li d'allò, estaran allà posat, li fotré els... D'allò,
torneu al redil, sisplau. Anem acabant aquesta primera part del programa. Com veieu, sobretot Miquel, Raül o tots, en general, com veieu l'evolució de macOS? Cap a on va? Com li pot afectar el tema de l'M1, si és que l'afecta d'alguna forma o no? Com ho veieu? Li heu donat una volta? Heu pensat com evolucionarà el sistema operatiu dels macOS?
Bueno, el tema de l'M1 el que farà és optimitzar ells, és a dir, Apple optimitzarà el sistema operatiu per la utilització d'aquest processador. Evidentment, això es transformarà, es traduirà en una millora de la bateria, una millora de rendiment, i més quan totes les apps es vagin actualitzant per fer servir directament això.
A més, fixeu-vos que Apple no té cap problema en tallar... A tallar d'una vegada certes coses com retrocompatibilitats, cosa que Microsoft no pot fer-ho, no? Llavors, com va passar amb les apps de 32 bits i estic segur que quan els M1 portin un temps, totes les apps que encara donin suport a Intel o, pues,
però
se les trauran
de
sobre.
Però és un tema de parc instal·lat,
Sí,
Microsoft
sí,
no pot fer això perquè en té moltíssims.
Clar, no pot,
Apple
no pot.
Abans no en tenia tants, però déu-n'hi-do la part que comença a tenir instal·lat d'ordinadors Apple.
Sí.
No sé ja si ho té tan fàcil fer aquestes coses, perquè és veritat que fa 10 anys els Macs eren molt, doncs, potser estudis de disseny, gent que li agradava i coses d'aquestes. Però ara mateix n'hi ha molts, per moltes empreses. No sé si segueix podent fer aquesta mena de coses. No tinc tan clar, la veritat.
Cada vegada ho tindrà més difícil, Raül. Jo amb això et dono la raó. Vale.
De fet, és un mal que ja el voldrien totes les empreses, aquest de Microsoft, de dir, és que tinc tants instal·lats que al final tinc molts compromisos, i entenc que Apple també, si ara en té més, també tindrà més compromisos, però vull dir, això li ha passat a Oracle, per exemple, que és el dimoni, així entre nosaltres. Sí. Cada cop que ha comprat un producte i l'ha intentat descontinuar, Moscou ha tingut molts problemes, perquè clar, de cop i volta li piquen a la porta clients, i no li piquem tu i jo, potser li pica, jo què sé, saps? Verizon, i li diu... Què és això de descontinuar això que has comprat? Que no ens farem mal, oi? I l'altre diu, vale, no ens farem mal, no ens farem mal. Clar, al final...
Sí, va així en les grans... en els softwares que funcionen a les grans companyies. El que es fa normalment és que es descontinua, però diguéssim que hi ha un contracte especial de manteniment durant un temps més prolongat mitjançant un pagament que acostuma a ser bastant elevat per mantenir un equip només per fer el manteniment d'aquest producte o d'aquesta versió que funciona amb aquest producte que necessita tal
sí,
o
aquest,
gran...
Sí, aquest no ens fem convenient. Mal, doncs potser vol dir, vale, no te'l descontinua en 2 anys. Quan necessites? Doncs necessito 5. Vale. Però llavors tenem el contracte perquè durant aquests 5 anys no marxis, vale. Arriben a aquest acord i ja està. Però clar,
això és el que passava també amb els caixers automàtics, no? I els sistemes operatius de caixers automàtics i coses.
Sí, clar.
Bueno, els caixers automàtics encara molts, no sé si ja ho han canviat,
XP.
Anaven amb
XP.
Sí, la majoria van amb XP.
Sí, sí. De fet, van tenir que allargar
el suport. Però XP ja sí que van arribar a l'acord de descontinuar-lo, no?
Sí.
No, el que han decidit, jo crec que la decisió...
No sé, de debò,
la decisió dels bancs és molt intel·ligent. Han dit, bueno, com ara no es pagaran bitllets, que
però
hem de pagar tots en tarja...
Però hi ha quantitat de màquines que encara van a mig peso, tot de màquines d'aquestes que us dic de màquines industrials...
Sí.
D'això,
sí,
moltes, perquè moltes. Bueno, la idea és desconnectades d'internet
i us sorprendrien la quantitat de màquines que tenen relació directa amb la nostra vida i la nostra seguretat, que van amb sistemes operatius superdeprecats de fa mogollon d'anys.
Sí,
per exemple,
però això té...
el control de les vies.
Però això té, una doble via. És com quan la NASA o les agències espacials fan servir software i hardware, sempre fa servir molt vell. Perquè com que tu el tens desconnectat a la xarxa i per tant el tema de seguretat el tens controlat perquè és un sistema totalment estanc, tenir un software o un hardware que durant 20 anys ha demostrat que funciona i no dona errades,
si funciona, quan, això, toquis...
quan ho fots en òrbita et dona una pau d'esperit molt important. Mentre que ficar l'últim berrido, que després potser dintre de 3 mesos resulta que es descobreix, saps? Que quan Saturn està en conjunció amb Júpiter, fot allò un casc, pantalla blava i et deixa el satèl·lit, pues, allà... I totes les coses com molt delicades...
Puja dalt i toqui el botó de reset.
Correcte. Que això ho van anar amb el Hubble i crec que mai més ho faran, lo de pujar a arreglar alguna cosa allà dalt, per mai més.
Bueno, pensa que em sembla que és en la NASA hi ha molts braços robòtics i molts robots aquests en l'agència espacial que van amb Z80.
Sí, sí, segur.
Amb processador Z80, que és processador dels anys 70, allò, els que portaven els Spectrums, bàsicament.
Clar, però és una cosa que és totalment predictible. És en plan, vale, sé que tinc les meves limitacions, però això ho foto en un satèl·lit que envio a Mart i sé exactament què passarà.
I a més,
també té molt valor.
No passa, hi ha tan poca integració que és molt difícil que algun electró, alguna porta lògica canvi de valor perquè un raig còsmic hi ha picat. Canvia la integració que tenim actualment. Per cert, no sé si ho heu parlat abans de la meva, però he tingut que anar un moment a solucionar un problema familiar.
El PC. Ja té el PC nou allà.
Doncs diu que l'altre dia en Rubén em va enviar un tuit en el que hi havia una gràfica comparant els xips actuals i es veia xips més o menys equivalents en potència. I els d'AMD eren el doble de potents, però bueno, si fa o no fa, que Apple estava com a dos ordres de magnitud per davant d'Intel i AMD en potència lliurada, capacitat de càlcul lliurada per consum en watts. Però una autèntica barbaritat, una autèntica barbaritat.
Bueno, que començam a veure M1s amb 32 nuclis i amb 64 nuclis...
El que jo pues, em pregunto és si aquesta gent diran, ei, potser hem d'agafar aquesta arquitectura i imposar-la a servir, fer màquines de servidors que puguin instal·lar Linux, perquè, o sigui, aquests processadors, o sigui, tecnològics, que com ho fotin en data centers, ho peten.
Apple ja va intentar entrar dins del món dels servidors, que hi havia els Xerm.
Els Xerm, no sé si ho intentar, però no se'n van sortir.
I no se'n van sortir.
Però no tenien el processador propi.
No, està clar, està clar. Però vull dir, ara també estan descontinuant els iMac Pro. De fet, ja els han tret. Vull dir que no seria la primera vegada que intenten fer màquines potents de no sé què i que al final pel mercat no els hi dona. És a dir, clar, un servidor amb arquitectures d'aquestes segurament seria molt més cara que fotre servidors amb
sí,
Linux.
Sí, però els Xserve, la idea és que eren un servidor de Mac OS X muntat amb OS X i pensat doncs, per fer coses com grids de compressió de vídeo i coses així.
Sí, sí.
El que jo estic dient és dir, no, agafar els xips, aquests xips, adaptar, fer una versió adaptada d'aquests xips que pugui córrer
però
amb Linux.
Però ara això ho fan amb granges de Mac Minis i tens Mac Minis amb M1.
Sí, sí, sí.
Per tant, no sé si val la pena.
No ho sé. No, és un misteri.
Molt bé, senyors, doncs acabem aquí aquesta primera part del programa. Anem cap a la part de contacte, que avui serà molt, molt breu.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Va, Val, doncs avui tenim un, nou, patrocinador, un nou mecenes.
Sí, això és un no parar.
Però no és nou.
Ah.
És un no parar, però no és, nou. És a dir, ve, de, Patreon i ara s'ha passat a, aquí a, la xeta.
A Patreon, vale? Només quedarà el Toni, no?
Queden tres persones. Queden tres persones a Patreon. L'Oriol Ferrer, que per cert, el Miquel Labori el coneix, Oriol, que és un dels... una persona que continua molt implicada amb el món del SEO i ara fa... Bueno, no sé, és un dels gurús.
De, té una newsletter tema. Que és molt interessant, que us recomano que us hi apunteu.
Sí, perquè no és, SEO marketingiano comercialoide, és, SEO de què passa per darrere de les tripes.
No és SEO de Clubhouse, ok.
No, 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 és SEO de veritat.
I ell, vale? I ell potser no, el sap, no ho sap, però durant un any i pico, o potser dos, jo el veia entre un i dos cops per setmana a la seva taula de feina a... a l'empresa de Palau de Plegamans on treballava.
Que, el veies en prismàtics o què?
No, perquè, no, perquè passava per davant de la taula.
Hòstia, ah, està aquí al costat de Palau.
Bueno, doncs, sí, a Patreon queda una cosa resolent i, de fet, els tres els anava a escriure aviat per dir-los, mira, no vaig a tornar a republicar l'entrada a Patreon només per vosaltres tres.
Feu el favor de migrar, no?
Migreu ja a... Però jo entenc, jo entenc que igual patrocinen, són mecenes a diferents coses i en Patreon ho gestionen tot des d'allà. Tampoc...
Sí, clar.
El que no vaig a fer és que per tres usuaris tornar a passar pel... Que és ràpid, però no, anem a tornar a republicar l'entrada.
Per cert, ara que estem parlant d'això, la xeta, com va el tema de l'API? Se sap alguna
cosa? No sé, jo sempre vaig enviar un correu fa uns dies i encara no m'han contestat. Suposo que estan ara amb una punta de feina o alguna cosa tenen. Ja, em contestaran. No sé res de l'API. Estaria molt bé que la tinguessin oberta. Bé, doncs
l'API,
això,
la del caldo, no?
Exacte.
El de col. Doncs l'oient mecenes que, s'ha fet, que ha passat de Patreon a la xeta, és en Jordi Fàbregas. Vale? I amb, en Jordi Fàbregas, què van fer ahir a la tarda, Marc Alier? Ho pots tu explicar?
Doncs vam estar amb en, Jordi fotent un...
No, pretenia, fer-nos una entrevista. Il·luso. Il·luso.
Us va fer una entrevista i al final va ser...
Marc i a mi, per parlar dels orígens de Mossega la Poma i l'història de Mossega la Poma, i va fer un guió amb no sé quantes preguntes perquè pretenia fer-nos una entrevista. Va parlar a la intro i va acomiadar el programa. I no va dir res més en una hora i mitja.
Això, si tinguéssim entrada a Wikipedia, veus, no ens hauríem de fer entrevistes, ja.
Clar.
I que no es queixi, que va poder acomiadar.
Va poder acomiadar.
Bueno, però,
escolta, que no se senti malament, en el Jordi Selles li passava el mateix quan anava a Catalunya Ràdio, eh? Que al final m'assentava al costat i m'agafava la mà i m'apretava.
Calla-te ja!
I em tapava el micro.
No, doncs això, recomanar-vos, perquè al Minuts, nosaltres aquest àudio que vam gravar el publicarem en Minuts Museguis i en Jordi, que ja té una experiència de podcasting perquè és una, persona que coneix molt el tema de l'aigua, vale? El tractament de l'aigua, és expert en aquest àmbit, ja tenia un podcast sobre temes d'aigua, ara comença un doncs, d'entrevistes, de coses més obertes i en català que es dirà El racó de pensar, que crec que, mereixíem haver anat al Marc i jo un rato, una estona al mar del racó de pensar.
De pensar en veu baixa, i... devia pensar.
Bueno, horrores, horrores. Jo, des d'aquí una abraçada en Jordi.
Tinc ganes d'escoltar-lo.
Gràcies per convidar-nos. Gràcies per la paciència. Feia en el Riverside unes cares de dir esto no me puede estar pasando a mí.
No sabe dónde iba.
És una cosa terrible. Tu dius que a l'últim programa de Mossegar la Poma va haver 37 minuts de ran interromput del mar.
Bueno, és per on vaig. No, no, que potser és més llarg. Jo dic que el programa la setmana passada porto 37 minuts de podcast,
no l'escoltes
36
sencer.
Dels quals són ran del mar de dos temes diferents ja. O sigui, acaba el ran d'un tema, ha saltat al següent i ha seguit. 36 de 37, no és broma, eh?
Mira, tenim dues opcions. O anem a, empreses farmacèutiques perquè fabriquin una pastilla perquè se la pugui prendre al mar i es calmi, o continuem fent Mossegar la Poma. I us asseguro que són molt més baratos que anar a la Pfizer o a la Moderna o al Coño Suprema
perquè facin la pastilleta. A casa no es queixen, pastilleta. Eh? Que perquè jo faci no, Mossegar la Poma. No, clar, clar. que faci el mossega la bomba i destreix els
braços. També és veritat que se'l nota diferent quan una setmana com aquesta que té festa.
Sí,
jo crec que baixat, les no? classes l'esveren, no ho porta bé. Arriba al migdia molt, molt esverat.
Bueno, contacte, doncs això, si us voleu fer mecenes i recolzar...
Finançar la pastilleta, recolzar, sí? Finançar la pastilleta.
I la pastilleta. Mossega la poma, penseu que amb un euro al mes, que no són, no són 12 euros l'any, res, 3 birres, o 4, depèn de la compris, o te la prenguis. Ja no poso ni la tapa.
Sols la compres hasta 24, la compres en el súper...
De fet, això que en teoria era perquè el Marc es compra el seu Tesla. L'altre dia em va donar per mirar preus de Tesla, perquè últimament en veig molts, per lo que era. Jo, aprofito per Vilanova i això, és que en veig, que fins fa poc en veies un i era com, hola, un Tesla, saps? I de cop i volta els començo a veure i jo, bueno, ara han baixat, però segueixen picant molt,
Tu saps per què és això, no? Si tu penses que la gent de la zona alta de Barcelona a partir de la pandèmia va dir, jo aquí no me quedo, me'n vaig a la platja. I molta gent amb el Tesla i amb el seu Porsche caient s'han anat cap a Vilanova.
Sí, però d'aquest tipus de gent i de Porsche caient i això, no en veig tants. Però de Tesla, i sobretot els Teslas més, diguem, normals,
el Model 3.
Per això vaig mirar el preu, vaig dir, a veure si ha baixat molt de preu. Però,
ha baixat
picat moltíssim.
Sí, però hi ha molts rèntings, ara hi ha moltes empreses de rènting que l'ofereixen. Sí. I per directius o empresaris... Clar, que poden passar per empreses bastant més fàcil de...
Tots blancs. Tots blancs, a més a més.
No, o sigui, potser
el renting és una cosa que va molt bé per directius, empresaris i pretensiós.
Sí, jo crec que per 1.000 euros al mes, estem parlant de són calés, però per segons quina empresa, 1.000 euros al mes, tens un Tesla allà i ja està.
El que és molt divertit al meu poble és que hi ha algú que té un Lamborghini Huracán. I ja l'he vist 3 vegades i cada vegada que l'he vist rascant contra aquells els
badets. Això t'anava a dir, ara que hi ha badets per tot arreu.
Rac, dic, hosti, tu l'estàs volant.
I quan neva és el millor veure aquests per aquí. No en veig gaires, però quan neva és boníssim.
És fantàstic.
Doncs això, que la gent s'escrigui molt, que el Tesla haurà baixat de preu, però encara és car. El Marc no li serà fàcil.
No, però que ara es pot comprar en bitcoins el Tesla.
Clar.
Sí, però teniu en compte que si ho pagueu en bitcoins després heu de fer la conversió i pagar els impostos relacionats, que això no ho explica.
Ostres, això no ho havia pensat.
Hi havia un post que ho explicava no sé on, que fer això molt bé, però després has de pagar els impostos.
Sí. Tot i que crec que és una mica similar a com quan la gent anava a comprar-se el Mercedes amb el feix de bitllets. Vull dir que el que passava en Las Vegas se quedava en Las Vegas. Em sembla que és una mica això, Perquè quan anava la gent a comprar el Mercedes, anar posant bitllets de 10.000 peles una sobre de l'altra, que això ho sabem tots que passava, doncs no crec que després això, saps? Aquests diners no crec que màgicament apareguessin a Hisenda la declaració.
El meu germà havia
treballat...
A veure,
tu per què creus que hi ha concessionaris a La Maquinista?
Sí. No, perquè és veritat que amb els cotxes ha sigut històricament un lloc on blanquejar, bueno, o sigui, on gastar-te diners que no et podies gastar.
Per limpiar el dinero de la droga.
Clar, el meu germà havia treballat en una botiga d'aquestes de moda d'home, d'aquestes, diguéssim, de pasta, de pasta a la part alta de la Diagonal i tal, i lo típic era que la penya... tenien el cinturó i a dintre el cinturó treien billetazos. I això sí, gastar-se 4.000 euros de l'època en un traje...
Clar, com ha de ser.
Un cotxe, roba, unes vacances, són coses que la gent que ha manegat diner negre tota la vida és per on els ha tret de sempre.
Bueno, i els casinos. I els casinos.
Però els casinos ja és quan vols blanquejar-ho per treure-ho... Exacte, clar, perquè
sigui oficial. Perquè tu entres, et gastes 6.000 euros, surts amb 5.000 euros de guanys, ho he guanyat al casino.
Exacte. Però que quan no vols això, simplement comprar-te un cotxe o anar-te de viatge, des de tota la vida, la gent que... Com a mínim el que s'ha vingut. Jo he sigut sempre un desgraciat i no he tingut aquesta temptació. Però que la gent que tenia sempre ho ha escoltat. I de fet, això, doncs, molta gent amb segons quines feines, doncs, amb uns cotxazos, i és perquè total. Si no el gasto aquí, no sabrem gastar-lo.
Ni. És això.
Molt bé, escolteu, hem d'anar a parlar de càmeres de videovigilància amb el Miquel Labòria, ¿vale? Però abans, per acabar ja amb tots els temes d'Apple i tot això, tot i que avui hem parlat de tot, no ens hem centrat només en macOS, una notícia que ens ha passat a l'Òscar Apple, Magma, que tu l'has apuntat últim moment en el guió, i m'ha semblat rellevant perquè aquí ningú... Jo, Raül, ho reconec, jo vaig ser d'aquests que diuen virus, barbac, no hi ha això, que esteu tots boixos, no sé què, i bueno, resulta
fet,
que cada vegada hi ha
a veure, de fet, virus, barbac, no n'hi ha encara. No, que hi ha tot, però hi ha molt de veritat.
Però hi ha altres coses que ens... Sí, perquè, però és que virus, en general, hi ha, cada vegada hi ha menys per exacte. Tots els sistemes operatius.
És malware. És malware. És malware. No, no és que et vulguin fer mal malware, al ordinador, malware. És que et volen trincar alguna cosa, o sigui, per tot. Sí, però sí. Ni Mac ni Linux, no us fio de res. Passeu tot per virus total o servei similar, sisplau. No, no us fio de res. Sí. I si navegueu per VPN, activeu-lo del cybersecurity que tenen la majoria, que així és també t'intenten filtrar tot el que s'executa. I tenen, al final no ho enganxaran tot, però enganxaran més que el que enganxaries tu.
Sí. Vale, doncs anem per aquesta notícia de la vulnerabilitat i a l'oro, perquè aquesta setmana han sortit actualitzacions que van relacionades, no?
Sí, de fet, el divendres passat, cosa que no sol passar, que Apple tregui actualitzacions en divendres, a més serveix com un avís per navegants dels que ens escolteu, doncs que actualitzeu... sobretot els vostres dispositius amb aquesta última actualització, la 12, perdó, la quina és la 14? 12.5.2 és pels sistemes operatius antics i per la 14 deu ser la 14.2.5, crec.
Sí.
Doncs això, que actualitzeu perquè es va trobar una vulnerabilitat de tipus Zero Day, que permetia això el Raül ens ho sabria explicar més bé, no? Que era un atac de tipus cross-site scripting, no? Que entenc que és poder executar codi maliciós on no s'hauria de poder executar, en plan tancant cometes i aquestes històries. Tot és culpa de JavaScript, això ja ho sabeu, que és el gran mal d'aquest planeta.
Sí. Corregim, última actualització 14.4.2, gràcies Toni.
14.4.2, vale, ok. Sí, perquè de fet ara ha de sortir la punt 5, exacte. Doncs això, doncs que Apple, a més, ha reconegut que aquesta vulnerabilitat s'ha estat usant activament per la xarxa, és a dir, que actualitzeu perquè és una cosa important.
Però llavors què deu ser, de Safari, del Safari de l'iPhone o...?
Crec que és de WebKit, exacte.
Ah, vale, o sigui, de totes les aplicacions que fan servir el WebKit per mostrar informació web.
Sí, sí. Que va més allà de Safari, perquè sí, per Safari això. És el que veus, però WebKit està darrere dels navegadors que utilitzen moltes aplicacions que...
Però deu ser...
Com els apps que tenen webs, webviews a dintre posats. Mm.
Exacte, sí. Tot el que t'hauria... No t'obre un navegador, sinó que et mostra l'app, i moltes apps són això, són websites camuflats.
El Teams, el Visual Studio Code, tots aquests són així.
Sí, sí. Mm-hmm.
Correcte. Vale, doncs vist això, anem per l'última part abans de les propostes i per anar tancant el programa, que és per l'altre motiu de que estem avui supercontents que estigui aquí el Miquel Labòria, i és que va sorgir tot un debat sobre temes de seguretat, legalitat, bueno, i el Toni també, que va fer la investigació de legislació sobre càmeres de videovigilància, i volíem parlar tant d'això com d'un experiment que ha fet el Miquel, que a més ha involucrat els nanos per programar coses, vale?
Oh, guai.
I ara ho explicarà ell de què va la pel·lícula. Potser comencem per aquest exemple, Miquel, i després, si voleu, derivem pel tema legal, perquè si voleu afegir algun comentari. Què vas fer amb HomeKit?
Sí, de fet, no es ven bé amb les càmeres, punter, sinó amb el sensor d'obertura i tancament de portes, però a casa tenim el Lamètric. El Lamètric és un rellotge que té tota una sèrie de LEDs i que el pots programar amb notificacions...
I que és bo i que es pot jugar amb els nens,
sí,
no?
Sí, de fet el que vam estar fent amb els nens programar... és tota la part de les icones que surten i les animacions. El meu fill petit va estar fent l'animació de que quan s'obre la porta del pàrquing fa una porta que s'obre i una porta que es tanca quan es tanca. Per tant, quan s'obre la porta del pàrquing, HomeKit llença una notificació cap al Lamètric i t'avisa de que la porta del pàrquing s'ha obert i et fa l'animacioneta. A partir d'aquí vam estar provant, a veure quin so posàvem quan entrava, vull dir, clar, són coses per involucrar els nens i que realment ell està supercontent i ja vol fer més coses i buscar notificacions de quan arriba gent o de quan s'obre detectar algun sensor o coses d'aquestes que al final també són divertides.
Això funciona amb el sensor de la porta o hi ha alguna càmera que apunta cap allà? I
aquí, en aquest cas, funciona amb el sensor, però tinc una càmera que apunta cap a la porta i que també. Clar, aquí, com que volíem detectar l'obertura i el tancament, és millor utilitzar un sensor de portes que no pas la càmera en si.
Bueno, però sensors és una cosa. I els actuadors? Ja tens posada la ballesta?
Claro. Sí, sí, apuntant a la porta.
Una ballesta apuntant a la porta i segons qui sigui, a la ballesta. O tindre un altaveu que soni un gos ben simpàtic.
Això ho tinc.
Llavors, Un altaveu amb un gos? Oh, que guai!
I ho he estat muntant a través de... Tenia diversos altaveus d'aquests petits de Google Home Mini i a través
de... És brutal perquè... Perdoneu, és brutal perquè l'altaveu no cal que el treguis a passejar.
No.
I no menja pinso.
Ni l'has de vacunar, ni l'has de...
Bueno, de fet, vam tenir una discussió amb el meu fill gran de què era millor. Si posar un gos o una alarma. I clar, al final deien, el gos, clar, si es pensen que hi ha un gos, el gos està allà. L'alarma, saben que tenen 5 minuts fins que no ve la policia o passa alguna cosa. Per tant, que era molt millor el gos.
Doncs, Miquel, ja els hi pots dir als teus fills que no. Dic, el meu veí va trobar amb uns paios fotent-li l'Spiderman pel balcó de casa i els gossos els hi van donar alguna cosa, no sé si li van donar bistecs o què els hi van donar, estaven allà tranquils fotent-se els bistecs tranquil·lament. O sigui,
però el gos del Miquel no li poden donar bistecs.
Bueno, sí, però es quedaran allà.
Bueno, l'alarma hi és igual. L'alarma la tenim igual.
Exacte. El soroll del gos està bé, però un gos de veritat, un gos de veritat és complicat. O sigui, clar, evidentment, la idea del soroll aquest és l'element de prevenció. Però jo crec que si fot la ballesta i es veu la ballesta allà portant, apuntant...
I l'àudio és acceptable respecte a el que seria un àudio d'un gos de veritat?
Sona perfectament, és a dir... A partir d'aquí s'hauria de mirar si realment des de fora o el que sigui... No ho he arribat a dur a la pràctica, però tinc l'àudio baixat d'un vídeo de YouTube, tinc l'MP3 guardat en la Raspberry i a través d'una llibreria open source agafa aquest MP3 i el llença tots els altaveus de Google que tenim a casa. I a més pots controlar el volum.
I el temps que triguen els cacos a trobar el gos, què?
El millor és tindre el gos de Boston Dynamics.
Clar, sí.
També.
Que foti d'hòstia.
Aquest porta la...
Aquell, encara que tinguis un bistec, tant se li en fot.
Sí, no, aquest no ens ho ensenya, però aquest se li obre una comporta pel lateral i és com un helicòpter de combat.
Sí, però hi havia un vídeo, no sé on, que explicaven com desmantelar-lo, que era molt fàcil. Només t'havies de tirar per sota i treure-li la bateria i el deixaves... out.
Ja està. Bueno, de fet, deien l'altre dia que es veu que, no sé si a Nova York, que s'aprovava una normativa que prohibia que hi haguessin robots que portessin armes per amenaçar o actuar contra persones. I jo pregunto, una arma com un cotxe? Perquè... Ja. Perquè o sigui...
Ja, però és que si un robot de Boston Dynamics li dones una katana, Marc.
Li dones una katana i
l'escabetxina que et pot fer en 5 minuts.
És que és això, és que ni la katana amb la mà oberta dona i et desnuca. És que és això, deu dir... les armes, no li ficaràs una pistola, però un robot de Boston Dynamics o un Tesla amb autopilot també ja et mata, tranquil·lament.
Sí. Tot i que no estan dissenyats per ser armes.
No estan dissenyats per ser armes, però quants cèrvols i senglars es cacen amb els cotxes?
Una camioneta Iveco també mata les Rambles. Vull que també, no cal que sigui un Tesla.
Una furgoneta Iveco o un senyor amb un patinet.
Anem a bascular, o sigui, molt bona aquesta prova, i destacar aquest element... que és una mica pels que tingueu crius i els vulgueu introduir en el món de la programació, al ser un display visual que pots posar marcianitos i pots fer dibuixets i els dibuixets s'acoplen al funcionament d'això, crec que és molt, no sé, crec que és un element molt interessant perquè els nens juguin amb els papes i comencin a testejar una mica el tema de la programació. Com es diu? Que posaré les notes
en aquí al xat, us he deixat el link. Vale. A part té una API oberta, pots instal·lar-hi aplicacions, és molt interessant. I si mai voleu, sé que hi ha una versió open source, però això ja és més complicat, perquè t'has de comprar una Raspberry Pi 0, una d'això de LEDs, i et pots construir el mateix. Clar, aquest em sembla que, si no m'equivoco, se'n anava als 200 euros, una cosa així. I aquell, si sumes components i t'ho fas tot tu, t'ho podries treure per menys de 50 euros.
Home, és molt, està molt bé.
Però aquell te l'has de muntar. T'has de fer la instal·lació.
Te l'has de muntar, li has de fotre temps i has de fotre temps i hores.
Exacte.
Clar, i si vols fer menys, agafes un Lego Mindstorms i lo flipes. I amb molta menys feina.
Sí, al final hi ha diferents
temps,
opcions.
Menys temps, més calés. Més temps, menys calés.
Clar. En la mètrica aquest fins i tot funciona amb IFTTT. És a dir, pots fer receptes d'IFTTT que et llencin també notificacions i que et facin coses.
Molt bé. Doncs, si us sembla, anem a saltar a les propostes, si no voleu comentar alguna cosa.
Bueno, les càmeres, no sé si volíeu parlar de càmeres.
Sí, parlàvem de càmeres i de temes legals. Sí, sí, perdoneu, que se m'ha anat alçant al cel. I hem de tancar aquest cercle perquè, a més, va tirar un debat molt llarg. Aquí hi ha dues visions. Una, que una càmera d'aquestes de videovigilància domèstica que puguis instal·lar tu a casa, si enfoca cap a l'exterior, està prohibida o no? Que és una mica aquesta llei que vam estar parlant. Però sembla que no va així.
Has de tindre un cartell. D'entrada, tu quan tens una càmera de videovigilància, a dintre de la teva, a dintre un recinte que hi tingui entrada al públic...
Privat.
Que sigui privat, però que hi tingui entrada al públic, com per exemple una botiga, has de tindre un cartell notificant-ho.
I a casa teva també, perquè pot entrar un repartidor d'Amazon o pot entrar...
No, a casa teva no, perquè ningú té que venir a fer res.
Però en un lloc públic sí, a la porta d'un edifici de pisos o d'un pàrquing...
Però en principi una càmera que estigui enfocant al carrer em sembla que no és legal. O que hi ha...
Una càmera enfocant al carrer no és legal. Hi ha una excepció recollida a la legislació pels porters automàtics amb càmera. Però, com que ara s'estan desenvolupant porters automàtics amb funcions molt més enllà del porter automàtic, però no són específicament càmeres de vigilància, hi ha un petit buit legal que és per on es colarà una pila de coses.
Perquè anava a dir, jo tinc un porter automàtic que permet això i jo puc accedir a la càmera del porter automàtic quan vulgui.
Exactament. Llavors, com sempre, el cos legislatiu va molt per darrere de la tecnologia.
És normal.
Això és, això és normal, és el que hi ha. Però en principi, de fet, per exemple, el meu cunyat en la botiga tenen alguna càmera que es veu l'exterior, però el que passa és que la tenen a dintre de tot, passa que és una càmera que té un superzoom, i bueno, doncs, escolta, no...
A veure, quants assassinats no s'han resolt gràcies a càmeres de dintre que enfocaven al carrer i passaven un... Sí, mira, estem veient a la càmera del Miquel.
Jo em sap que la meva càmera també es veu una mica de carrer.
I que els bancs han tingut càmeres apuntant a fora dels caixers automàtics de sempre.
Sí.
Bueno, la càmera del caixer automàtic que t'enfoca tu quan treus diners, vale, està enfocant a la porta, i per tant qualsevol que creui per darrere és
invisible. I la de cops que s'ha utilitzat això a la policia per detectar coses.
Sí. Buah. Perquè t'enfoca a tu, però té un gran angular del copon, i t'enfoca a tu i a 4 metres cap enrere, o sigui, allò és un ull de bou, es diuen ull de bou, no? Aquests, que es veu un munt.
Sí, de fet aquesta càmera que tinc jo té també sensor de moviment, i jo el que tinc és que el sensor de moviment sí que només el fa de la part de dins. Per tant, només detecta moviment de la part de dins, i a part, com que toca part de la porta del meu veí, no detecta tampoc el meu veí. Detecta realment si està davant de la meva porta.
Vale.
Sí, en el RIC, per exemple, tu pots...
I grava, grava sempre o grava només quan
no
detecta
grava
moviment? No grava.
És que,
vale,
és que això depèn del model. El Darwin, per exemple,
si no grava, és legal, eh?
Si no grava, és legal.
Si no grava, és legal.
Pues el meu cas no grava, la tinc posada de HomeKit, però és només de consulta.
És perfectament legal. És perfectament legal.
Gràcies pel matís, Toni, perquè aquí entenc la diferència. Una cosa és que tinguis la càmera allà posada i que hi hagi un senyor mirant-se la càmera, per entendre'ns, i no gravant, i el problema és que gravi. Si grava és quan s'aplica la legislació i els paràmetres...
Aquí pots configurar que, per exemple, això, si detecta moviment, agafi aquesta imatge i te la pugi amb un FTP, per exemple. Vale? O el que fa ara, que a mi m'avisa i m'envia la foto en el HomeKit de la persona que hi ha al davant. O igual que si algú truca al timbre, et fa allò que els HomePods piten i en l'Apple TV mostra el vídeo a la part de dalt. Però gravar no grava.
Funciona tot per wifi?
Això no m'havia vist jo. Si tu estàs al saló amb els nens mirant una pel·li dissabte a la tarda... Imagina't que diguéssim que el timbre de trucar a la casa queda a l'altre extrem de la casa i no, diguéssim que no veus la porta o no estàs a prop de la porta, o poses un timbre que s'escolti bé allà damunt del menjador, o apareix la càmera en l'Apple TV.
A la part de dalt et diu han trucat a la porta, et surt el vídeo de qui hi ha a la porta, l'únic que no pots obrir en aquest moment, encara no he fet la part de poder obrir des de HomeKit.
Això ho fas així perquè és compatible HomeKit.
És un doorbell, és a dir, si configures com a timbre dins de HomeKit, t'ho fa tot ell. És a dir, és ell mateix que t'ho fa. Et sonen els HomePods, el ding-dong, et sona el HomePod, i dins de l'Apple TV et mostra això.
Que bo. Molt interessant. I alguna novetat més d'aquestes experimentades en el teu món?
No, això que, no sé qui ha preguntat si era per wifi. En aquest cas, sí. No és wifi. La càmera està connectada per xarxa, per cable. En el cas, jo tinc la domòtica de KNX, va per una xarxa independent a la xarxa de casa, vale? I jo el que he fet és anar a la Raspberry posar-li dos entrades d'Ethernet, una que va a la xarxa securitzada i l'altra que va a la xarxa internet. D'aquesta manera, l'accés al vídeo el fa per la xarxa securitzada i la resta va per allà. I a part... Digues, digues. No, de fet tot el que tinc a casa, menys els HomePods o els que són per wifi, tot està cablejat, fins i tot les càmeres de seguretat les tinc per Ethernet. Per...
La meva admiració pel Miquel no deixa de créixer. és que sembla que m'estigui llegint la ment.
No, però té sentit, no només que estigui cablejat, sinó que a sobre, ho has fet bé, Miquel, si forma part d'una xarxa independent de la xarxa normal. Correcte. On està la wifi i tot.
Sí, sí, de fet això ho van fer els instal·ladors elèctrics, perquè això sí que després es pot accedir per internet, és a dir, si truquen al timbre, això salta una app en el mòbil i pots contestar des del mòbil, a través d'una trucada SIP d'internet. Sí. I clar, la gent al·lucina molt quan truquen i dius, no, és que no estic a casa, i diuen, vale, si no estàs a casa, per què m'estàs contestant? No, pues això al·lucinen bastant si algun cop ve algun repartidor i dius, no estic a casa, pots mirar si hi ha el veí? Pues et diuen, a veure, si no estàs a casa, com estàs contestant? No, suposo que mica en mica és el que dèiem, això començarà a ser més normal, però
el
dia d'avui encara els hi sobta.
Sí. Està bé. Per cert, a la Raspberry no et fa de switch, sinó senzillament dona sortida a dues xarxes. És com si fos dues xarxes.
Bueno, més que res, a la Raspberry és on tinc el Homebridge, que és allò que ja havíem parlat en algun altre programa, sí, que és cert, el que fa el cert. HomeKit, i com que la càmera l'he introduït a HomeKit a través de Homebridge, és allà on fa l'enllaç de les dues coses.
Vale, i comunica una xarxa amb l'altra.
És a dir, el Homebridge, per exemple, només es comunica amb la wifi, és a dir, amb la xarxa interna de casa, i aquest port només ho fa pel tema de la càmera.
I de cara a sortir a fora, quines de les dues xarxes surten?
Surt la de fora, i aquesta, la interna, té un firewall al mig muntat pel propi domòtica, que també té sortida a l'exterior, però que va només a través d'aquest firewall i surt només a través d'aquest sistema.
On tu pots tenir només el control per fer-lo entrar. Que és el que parlàvem amb el Toni l'altre dia, d'aquestes aplicacions de tercers que estan a fora, que tu, de fet, estàs obrint la porta perquè puguin accedir en el teu dispositiu de dins de casa. Si no hi ha cap firewall al mig, tot el que accedeixi, allà dintre pot veure tot. Exacte. El que hi ha. Vale? Que és una mica el problema que estàvem discutint l'altra vegada. I bueno, ja sabeu aquí, que amb temes de seguretat. Molt bé, nois, hem passat ja l'horari de gravació. Només queden, avui sí, som quatre o cinc propostes, que si voleu les anem a dir totes seguides. Acomiadem el Miquel Laboria, que ha de marxar. Molt bé, Miquel, gràcies per estar a aquest programa.
Gràcies a vosaltres i fins la propera.
Vinga, anima't a venir aviat. Que
quan vulgueu, ja ho sabeu.
Vinga, fins ara.
Adéu, Miquel.
Anem a propostes. No sé on està el magma.
Perdón?
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Si us sembla, comencem per la Berta davant. Ens parla d'una iniciativa de dones i tecnologia. Diu, fa uns mesos vam tenir una reunió amb l'Ajuntament. Ja us ho dic, que és l'Ajuntament de Barcelona, ¿vale? Perquè vaig estar mirant, diguéssim, la iniciativa, per crear iniciatives per aconseguir... no sé què m'ha passat ara, que he perdut la referència. Un segon. Ai, senyor meu. senyor meu. Bueno, però es diu trenquemelscodis.cat, vale? És una mena de bootcamp o reunions de codi perdones, totalment gratuït i que ensenya web development, o sigui, desenvolupament de pàgines web. Si coneixeu algú que li pugui interessar, recomano que s'inscriguin. Teniu l'enllaç a les notes del programa, a la part de propostes, i ja us dic, això es diu trenquem els codis.
Mira, hem invocat el Miquel Àngel, eh? Ha sigut mencionar-lo i plop, ha aparegut aquí.
Sí. M'heu mencionat?
Màgicament.
Sí, sí, sí.
Vale, Toni, tu volies parlar-nos de Firefox Focus.
Ah, sí. Bueno, no, parlar no hi ha gaire a dir. Si entreu a l'App Store d'iOS, el veureu allà, Firefox Focus.
Està per Android, sí, també.
Sí, també. És un Firefox que el que fa és que no deixa posar una pila de coses, galetes, etc, etc.
És com si fos el
sí,
mòdul privat
portat,
sempre actiu.
Portat a un extrem,
a l'extrem.
Portat a l'extrem, en primer lloc, i en segon lloc, que no deixa que res accedeixi a altres aplicacions de l'iPhone. Vull dir, res, és com un contenidor tancat i barrat. I quan la pagues, tot queda esborrat, o sigui, desapareix tot, no... Hi ha algunes pàgines web que funcionen bastant malament amb el Focus i, clar, i és perquè porten moltes coses per sota amagades. I,
no com la de Mossega la Puma, que avui he mirat el rastreig aquest de Safari, no n'hi ha ni un, eh? Els
no, cada dia traiem... Sí, sí. No, és que cada dia traiem més... Teníem el Google Analytics, que el vam treure a l'altre.
Zero
referències. És una de les pàgines...
Per treure tot el logo.
Home, t'has passat, home.
El logo hi és, el logo està amb el logo hi és, està només a la part petitona que us apareix al navegador i està òbviament està també a dintre del programa, però no està a la pàgina. De fet, cada vegada serem més minimalistes. Al final hi haurà un player
al final, no hi haurà web.
Total, les notes del programa ningú se les mira. L'Andreu Guinar, gràcies, Toni. L'Andreu Guinar ens parla de jocs. Diu, ara que arriben dies de festa, per què jugueu amb els vostres fills o nets o vosaltres sols? Una iniciativa, per a què? És que no entenia, això estava mal escrit. Perquè jugueu amb els vostres fills o nets o vosaltres sols. I és una cosa molt curiosa que està a Instagram, que es diu Instagram Marvel Machines. I són com poder construir amb tires de plom o d'estany...
Bueno, coure,
no, perquè no és prou sòlid, però de plom... Com a...
sí.
O coure, sí. Circuits per fer caure les boles...
Sí, a mi m'encantaven aquests bitxos de petit.
Les boles... Hòstia, sí, però és superdivertit, o sigui, és superxulo, i a més, poder-ho fer amb els nens, o sigui, amb els nens de casa, és, jo no sé, jo crec que és una iniciativa molt, molt xula. Acabem, que queden només dos, i l'última és teva, Magma. En Rafael Jesús ens recomana una sortida per aquesta Setmana Santa. Aneu a visitar a la Vall d'Àger l'ermita de la Pertusa. No és molt fàcil, no és de molt fàcil accés, però tens una vista del pantà i de tota la vall bestial. Va publicar, a part que el Jesús és fotògraf i les fotos que va fer eren brutals, no? Però molt xulo, i si podeu, segur que el recorregut el trobareu al Wikiloc. Ermita de la Pertusa a la Vall d'Àger.
I robots d'aquesta companyia que ens agrada tant, que també és una mica Skynet, els de Boston Dynamics. Us deixo aquí un vídeo perquè veieu l'últim robot encarat per magatzems, que és bastant interessant. Jo el que no entenc és com amb aquestes ventoses pot succionar caixes de cartró, si és porós, no.
O la tapa. Sí, com distingeix caixa que porta pes. Ah, però el vídeo aquest que has presentat és divertit.
Sí, sí, sempre fan aquells balls que són una mica creepy, perquè...
Sí, perquè ensenyar-los a matar i rebentar persones, doncs a nivell de màrqueting no encaixava tant.
Rebentant caps no és una bona pràctica per veure la
màrqueting. Sí, guai.
I què se n'ha fet de les tres lleis de la robòtica de Asimov? Que no les apliquen enlloc o què?
Buah! A la que has de pagar l'equip la 1 o la 2 i ja està.
El que sí que no, ja em va fer aquest em va fer reflexionar d'una cosa que segur
hi ha una llei,
sí.
Perdoneu, només per aclarir-ho, són les 3 de la robòtica de l'Asimov i la llei número 0, que no és de l'Asimov, que és del Pentàgon. Si m'ho vendes a mi, que
a mi me'l dones net. A mi totes aquestes merdes li treu. Hi havia el firmware de fàbrica, no? No m'han donat el firmware ja.
Exacte, sin firmware.
No, que una reflexió que segur que molta gent hi ha arribat, no? Que és que, hòstia, si un robot d'aquests no el fas que sigui antropomorfa, no? Es diu que sigui que tingui... forma humana,
forma
pues,
humana.
Clar, ja no pot agafar armes en principi, no? O sigui, aquest robot no... Bueno, et podria llançar una caixa al cap, això és cert, eh? Podríem fer, o podria estabornir amb el braç robòtic, però en fi, que hi ha molts robots.
A veure, una llançadora d'aquestes, com es diu això que et fa, que et provoca un atac de cor mentre aquestes pistoles Taser, sí. No? Taser. Doncs, a veure, pot tenir 50 tàssers.
Al final no hem d'oblidar que la nostra forma i la nostra biomecànica al final és bona perquè és un tema evolutiu. O sigui, al final amb el pas dels anys les espècies hem anat evolucionant a les formes que més eficients o més útils per sobreviure i per poder fer el que fem. Llavors segur que si tu fas estudis, no els he fet jo, però segur que la nostra forma és una forma molt eficient per fer coses de les que es voldria que fessin els robots, que en el fons és substituir-nos a nosaltres fent coses.
Sí. De fet, el polze que deia abans el Marc és una eina que ens va permetre evolucionar.
Sí, ja l'altre dia veia a Twitter, i també es pot comparar el nostre polze amb el polze d'espècies d'altres espècies homínides i espècies emparentades amb nosaltres.
Que, però, de fet, que nosaltres canviéssim a caminar sobre dos cames.
Sí.
És un salt evolutiu molt gran que de fet ens ha permès com a espècie pues, arribar on som a dia d'avui. Per tant, que els nostres, sí, que quan fas un robot per fer tasques humanes, com per exemple matar i destruir, al final si fas estudis segurament doncs, dius, pues, sí, si és la forma humana ja és la que evolutivament s'ha perfeccionat per fer això.
Vale, doncs acabem aquí les propostes, guapos, i anem ja molt ràpidament per un truqui que jo ja el coneixia i que és molt important i que quan no el coneixia em frustrava moltíssim i era per gairebé tornar a l'iPhone. ¿Vale? Ràpidament, vinga, aquest truc és molt bàsic i molt important. Vinga.
Doncs res, es porto un truqui que ahir el vaig tenir que usar perquè, bueno, una història rara amb un gos que em va intentar mossegar i vaig tenir que trucar a la poli, bueno... hauria d'haver matat l'amo.
Si és la capital mundial de gossos d'atura, hi ha dos gossos.
Per això ho deia.
I estadísticament, entre tants gossos, algun ha d'estar sonat.
Sí. L'anècdota...
Què estaria fent el Miquel Àngel per acabar així?
L'anècdota us l'explicaria, però em poso de mala llet.
D'on fugir? Sí, de quina
què estaria fent?
Si estava en un lloc públic, això és el pitjor. En fi, doncs que resulta que a vegades quan vols buscar un número per internet, no? Per exemple, jo vaig buscar Mossos d'Esquadra a Mollà, no? Doncs què passa? Que el senyor Google no és tan llest com a vegades ens pensem, perquè em va donar el número de la policia local, no dels Mossos d'Esquadra. Vale? Que des de que som comarca tenim els Mossos d'Esquadra aquí. I bueno, doncs això. Cas típic, estàs buscant un número de telèfon i què passa? Doncs que quan el vaig trobar, una pàgina de la Generalitat horrible, hi havia, quan posava Mossos d'Esquadra, número. Posava dos punts i posava 112 barra i després el número. Llavors què passa? Que quan tu apretes aquell número que el Safari reconeix que és un telèfon, doncs t'intenta marcar el 112 barra tal, vale? Que això també li podríem dir al senyor Safari que fos una mica més interessant.
Marcar directament i en ocult, vull dir que dius
que no pots fer res
amb aquest número. No vull modificar, pues, lo llevas al portapapeles, a les notes d'Apple,
només et deixa trucar. Llavors, en aquest sentit, doncs, clar, no pots fer res, doncs un truc per a aquestes situacions. Tan sols és anar a Safari, això serveix de fet per qualsevol telèfon. Si a vegades el telèfon està en un tag HTML que Safari no és suficientment intel·ligent per reconèixer que és un telèfon, és un text, el que sigui. Sempre i quan el pugueu seleccionar, és a dir, apretant una estona que surt el selector aquell blau, doncs mous les boletes i selecciones el número i li dius copiar. Llavors te'n vas a... a l'app de telèfon, i a dalt, a la caixeta on apareixeria el telèfon que, de marcar, que no hi ha res,
que no hi ha res, que ningú t'indica, no, que aquí es pot posar res, i que mai de la vida pensaries que allà has de posar res.
Es pot enganxar, es pot, vale, enganxar.
Perquè sí, això sí, és un fallo dels iPhones des del dia que el va parir a l'Steve Jobs, sí, i mira que sí, portem, sí, anys, i no han sigut capaços els gamarussos de corregir-ho. És, sí, que és, sí, molt trist, Magma. És, perdona, ara faig jo de random de Marc Alier. Fa anys que es va inventar l'iPhone i no saps mai com poder, sí, sí, enganxar un telèfon copiat en aquella pantalla que és per l'única pantalla, sí, que es va inventar l'iPhone, que per fer una punyetera.
Que a més és una pantalla, vale, que no s'ha, sempre ha sigut igual. O sigui, ara no recordo jo si he tingut algun... Uau. I de fet no sé, sí, des de quan es pot enganxar telèfons allà. A lo millor es pot enganxar...
Però a veure si creieu vosaltres que si jo parir... va dissenyar l'iPhone perquè truquéssiu per telèfon. Però què és això?
Doncs el cas és que si tens un telèfon en el portarretatge, bueno, allà li dones a enganxar, apretes una estona, et surt pegar o enganxar o el que sigui. Doncs es pot enganxar un telèfon allà. No, no, només allà, la, no, caixeta, lloc,
no?
Sí, sí.
No entra els números.
Que no és una caixeta, és...
Allà, on teòricament no hi ha, sí, sí, no hi ha res, és un espai, és l'espai que hi ha dalt, i en aquell espai,
sí,
tu has,
sí,
d'intuir, per
osmosi,
que si poses, sí, el dit allà i el deixes
per
una estona, et surt el,
sí,
enganxar.
Sí, sí, sí. De fet, a lo millor hi és des de sempre, no sé aquest truc, no, no, no crec que sigui des de fa gaire, però bueno, és útil, perquè bueno, si no has d'agafar un paper i si estàs a la mitja del bosc, pues no pots fer-ho.
Bueno, anem a acabar aquí el programa, que avui s'ha fet tardíssim. Els quatre que quedem, Raül, Toni, moltes gràcies per haver estat avui aquí, com
la
sempre.
La propera que hi hagi festes escolars, o acabi la pandèmia, o jo què sé.
Igualment, Magma, a tots i als oients també que gaudiu aquests dies.
Mira,
de
el
Santa,
hosti, això de que ens escoltin en directe...
El Birres diu que hi és des,
sí,
de sempre,
sí,
eh?
Això de que ens escoltin en directe és brutal, eh? Pues el Birres diu que hi és des de sempre.
De
pues,
de cap.
Oita, això que ens emportem. Mm. Jo el vaig descobrir no fa masses anys, eh?
Molt bé.
Ah, i el Reu Guinart és un expert amb el focus, sembla.
Ah, on veieu els comentaris? Perquè
ah, no,
jo veig un comentari,
Telegram,
però no és
aquest. El grup,
ah, vale,
de Telegram.
Ah, vale, perquè hi ha un, sí, sí, comentari aquí al Riverside, eh?
No, sí, és en el grup de Telegram.
Sí, diu que l'aplicació de telèfon d'Android també es fa
així. Es fa idèntic, pot ser. Home, si ens ho van copiar tot,
si hi ha gent
clar,
que
ens
veu per Telegram... No, hi ha gent que es veu per Telegram i que ens respon en directe al Telegram, hi ha gent que es veu per Riverside i ens respon per Telegram, i gent que ens veu per Riverside.
Sí, no, l'Andreu diu que pots activar el mode emergència. Jo volia trucar als Mossos d'Esquadra, no al 112, volia trucar a la oficina de Mollà dels Mossos d'Esquadra, vale? O sigui, que quedi clar,
passa,
eh? que no és per trucar al 112.
Però si truques a emergències no et passen ells? On...
No ho sé. És que no era una emergència, no era una emergència, era només veure si els...
Què trucaves, per cagar-te'n alguna
cosa? Si la gent ha de portar el gos lligat pel bosc o no? Això és el que volia preguntar. Si tens... Jo crec que sí.
I la resposta és...
No ho sap perquè no va poder enganxar el número i no va poder trucar
els Mossos. No, vaig trucar però no hi som. Tócate los cojones.
La resposta és sí. I a més ha de portar a Murrió si té...
Clar,
si
pues, em va passar, li vaig fotre una pata, perquè jo de gossos...
Però la propera vegada que et passi, no et truquis als Mossos d'Esquadra, em truques a mi,
clar,
pel Telegram,
no,
i te lo digo.
A més va ser fotut, perquè vaig fotre una pata al gos a la cara, a la boca, i la tia em va saltar, què fas, que li dones patades... No, si vols m'espero que em mossegui, la mare que la va parir. Bueno, ja he fet el rant.
Ja.
Era un gos, un pastor alemany, mescla, però gros.
Que és una reacció lògica que tu l'has de allunyar de tu.
No, em dius que no animal, sí, eh? A mi em donaven ganes de fotre la patada a la tia. Diu, no, és que no t'ha saltat. Què collons, què vols, que ja estaria sangrant si m'hagués saltat? La mare que la va parir.
No, home, si voleu podem discutir això en el dipòsit
sí,
de
no,
cadàver.
Sí, no, és que no m'ha saltat. Toca-te'l, collons. Bueno.
Bueno, mosseguis, això. Que gaudiu força de la Setmana Santa, dels qui pugueu gaudir uns dies de descans fora, i ens retrobem dimarts que ve. Nosaltres aquest pont, o sigui, aquests dies els farem, i dimarts que toca el programa, sí, tornarem a estar aquí, si no recordo malament, amb la presència d'en Josep Ruano. Es va dir que vindria.
Adéu-siau
a tothom. Adéu.